Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Bon dia. Aquest passat mes de novembre, la Diputació de Barcelona va obrir les portes de Can Comas, la seu del Parc Agrari del Baix Llobregat, per acollir la presentació de la guia Alimentem Barcelona. Es troba en format digital i es tracta de la primera guia pràctica que edita una administració pública amb l'objectiu d'impulsar estratègies alimentàries locals. La publicació és el resultat del treball conjunt, continuïtat i transversal de tres experts en la matèria: Sònia Callau, coordinadora de l'estratègia BCN Smart Rural i cap de la Direcció Territorial Agrària de la Diputació de Barcelona, membres de la Xarxa de Productes de la Terra, Josep Montasell, cofundador i primer director del Parc Agrari del Baix Llobregat, i Anna Roca, professora a la Universitat de Girona i consultora de projectes de dinamització agroalimentària. L'edició de la guia s'enmarca dins l'estratègia BCN Smart Rural i ha estat cofinançada per la Diputació de Barcelona i el Fons FIDER de la Unió Europea. Aquesta jornada de presentació de la guia ha comptat amb la participació de diversos col·lectius del sector que han destacat algunes de les accions que s'estan portant a terme cap a un sistema alimentari més saborós, saludable i sostenible. Permet subratllar també que algunes d'aquestes actuacions que s'estan portant a terme són per transformar positivament el sistema alimentari de les comarques barcelonines. I la pregunta és: aconseguirem més sensibilitat de tota la població per aquest consum local aquest any nou 2023? Aquesta és la qüestió, perquè a vegades les qüestions del diners són les que importen, evidentment. Perquè tal i com diu la frase, quan comprem, també fem política. I vosaltres, quan compreu?
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, vermuts, tothom!
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Una fonda que tenim plena de bons menjars. Primer de tot farem un bon pica-pica. I després el plat fort, atenció avui perquè anem a la muntanya. Amb un cap de cuina que va deixar la cuina i se n'ha anat a fer de masover. Coneixerem la història d'en Jordi de Can Calitxó. Què us sembla? Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
I ja tornem a tenir aquí la guia Virgínies de la nostra estimada cuina, la més gastronòmica, la del territori. I això què fem? Doncs trucar a l'Òscar Gómez del blog de cuina.net perquè ens digui cap a on te tirarà avui. Òscar, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Pep.
Què, com va tot per aquí, aquest desembre?
Doncs va molt bé, el desembre sempre és un mes que va bé. Jo crec, jo no vull ser carrincló, però el Nadal, el 99% de nosaltres ens posa el cuerpo guai, no? A mi m'agrada molt.
És un mes d'aquells que, a més es fa curt, el desembre.
Sí, a mi em passa molt ràpid. Sí, és veritat.
Molt bé, cap on anem avui, Òscar?
Doncs mira, avui anem a la terra de la tramuntana, anem a Figueres, anem a Can Jeroni, un restaurant, sí, al carrer Castelló número 36, just davant de la plaça del Gra, que és el mercat tradicional de Figueres.
Molt bé, molt bé. I què hi menjarem aquí?
Doncs mira, aquí menjarem una cuina super tradicional. A mi m'agrada molt aquest establiment perquè, a més, fan esmorzars de forquilla, que és una de les coses que a mi m'agrada també explorar dels restaurants. I a més, és un restaurant amb història. La Roser Brunsons Planes, que és la mestressa actual, doncs té una història de cuineres que la precedeixen. I aquestes cuineres van crear alguns plats que són els plats que no pots deixar de demanar quan vas a Can Jeroni. Per exemple, la pota i tripa, o la vedella amb bolets, els ronyons al birranci, que a mi m'agrada molt que tinguin ronyons al birranci, perquè és un plat que es perd, porta feina. De fet, la Catalina, que és la mare de la Roser, encara s'encarrega de rentar els ronyons i encara fa un copet de tant en tant a la cuina. És aquesta cuina d'essència tradicional, pura i dura, i està super, super interessant el restaurant.
Clar, una cuina que a molts indrets, sobretot a moltes ciutats, com per exemple passa aquí a Barcelona, ara algú em sentia i dir, home, què dius, que encara hi ha, però ja queda molt poquet. Allò que ens deia fa uns dies el gran mestre del Set Portes, em deia que molts d'aquests plats avui en dia estan en perill d'extinció.
És veritat, i és una llàstima, perquè són boníssims. I jo sé que ho hem explicat diverses vegades aquí a la Fonda, però de vegades ens deixem temptar per plats que són bons, però són de cuines que ens venen de fora, i ja dic que els plats són bons, però en tenen també el seu equivalent a la nostra cuina i no li prestem prou atenció, no? El cas de l'escudella i el ramen, que seria un dels més clàssics, no? De dir, per què mengem ramen i no escudella? Doncs, a part de l'escudella, també, per què no mengem més ronyonets al birranci, que és una delícia.
Exactament, exactament. No, i a més és això que dius tu, que se sàpiguen treballar, perquè la Roser té la gran sort d'encara tenir la mare allà i, diguem, tenir allò, història i tradició. I la Roser, és jove, la Roser. Però, clar, sí. Quan no tens aquesta tradició, quan no t'han ensenyat, tot això que es perd.
Aquesta és una de les grans pors, no? Que si no ho aprenem no podem ensenyar i no podrem transmetre. Llavors, jo crec que una de les grans missions que tenim els que podem xerrar de gastronomia és intentar donar una mica d'energia i que no es perdi aquesta cultura, que és una part de nosaltres i, ostres, és un tresor que hem de cuidar una mica entre tots.
I què més hi vas menjar aquí? Els ronyons?
Els ronyons, la pota i tripa, que és una forma molt curiosa de preparar la pota i tripa, perquè no té aquest punt de vermellós del pebre vermell, i que és tan típic, és molt blanca. I la vaig preguntar, la vull anar amb moltes espècies, amb all, julivert, no té un sofregit de tomàquet. I per això sobta una mica el color. Està molt bona i, a més, és diferent, que també és un valor. Sent totalment tradicional, que és una recepta tradicionalíssima, en canvi no és la que és més comú i també, per tant, val la pena conservar-la i gaudir-la.
Tot i que em consta que hi vas anar, diguem-ne, a l'hora d'esmorzar, sí. Jo no crec que marxessis allà sense fer postres.
No, abans de les postres, deixa'm dir-te que fan un flam salat de bolets extraordinari. Extraordinari, que si podeu demaneu-lo, i llavors per postres, mira, clàssics total, flam, crema catalana, crema de llimona i tot atent, que no és exactament cuina catalana, però bueno, ja forma part una mica del nostre costum i del nostre receptari.
Clar, de fet diem tarta tatent, però també podríem dir pastís de poma i ja està, eh? I sempre hem menjat aquelles bandes de poma que fetes d'una manera o de l'altra, guaita, és una versió.
És una versió, sí que és veritat, que està més caramelitzada, a mi m'agrada molt, no m'estranya que s'hagi imposat com a un nou estàndard, perquè la veritat és que la tarta tatent doncs està molt bona.
Molt bona, molt bona. Doncs entra a la nostra estimada guia Virgínies, a la nostra... Per cert, no pot passar d'acabar l'any i no posar-li un color a la nostra guia, eh? Òscar, comencem a pensar.
Pensem-hi. Jo m'estimo més que comencis dient tu el teu i així segur que no m'equivoco.
Clar, perquè ara jo hauria pogut dir a la nostra estimada guia verda, no? O, no, sí. Guia verda, ja, saps? O vermella, o groga, o blanca, no ho sé. Però bueno, hi pensarem. Entra a la guia Virgínies, al restaurant de Can Jeroni de Figueres. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu-siau.
Per què ens agraden tant els torrons i xocolates, Virgínies? Perquè són fruit de la més exigent qualitat, un brillant equilibri entre tradició i innovació, perquè et submergeixen dins d'un món de noves sensacions. Perquè sempre que compartim torrons i xocolates, Virgínies, gaudim d'un petit plaer de la vida. i perquè fan que ressoni dins nostra una simfonia d'emocions d'alta cuina. Que per què som incondicionals de Virgínies? Doncs perquè Virgínies és sabor i emoció.
Casimiro, molt bon dia.
Bon dia.
Què fan els formatges de Masferró de la Vall de Bianya?
Bueno, de moment es va fent això, el que passa que bueno, es fa una producció una mica més petita ara, aquests moments. Les ovelles aquest any sembla que han anat una mica enrederides amb el part i, bueno, és limitada la producció.
Ja ho hem vist que aquest any, quan arribem aquí, encara els fesols encara no estan a punt, és a dir, tenim fesols una mica més llarg. Això del canvi climàtic encara no ens ho acabem de creure, oi?
Però està passant, no? Hi ha hagut una primavera molt seca i tot això, sort que ara, bueno, més tirant cap a la tardor, s'ha començat a fer una mica de rai gras i així, però bueno, tot va fent canvis.
En Casimiro, la Rosita, a Masferró, d'aquelles cases que sempre heu fet una cosa que és important, jo sempre dic que és gairebé monoproducte, és a dir, poder viure de fer només un propi formatge, un únic formatge, això és molt diferent a moltes formatgeries que en fan una bona colla.
Sí, jo penso que és lo tradicional, llavors sí que pots fer més coses per poder ampliar una mica el mercat, però bueno, si saps fer una cosa ben feta, jo penso que no val la pena gaire moure's del producte que es fa.
Hi ha una cosa que em trenca el cor, sobretot, diguem-ne, d'il·lusió, perquè, a més, és una cosa molt poc coneguda o que es fa molt poc ara, que és el brossat. Això és feina de l'Eva, no?
Sí, el que passa que aquests moments, doncs, per raons de salut i això, ha deixat una mica aparcat.
Escolta'm, quin és per tu el millor serrat que has menjat? És a dir, a tu t'agrada més tendre, t'agrada més curat?
Això depèn de lo que tu vulguis. Si vols bons postres amb un bon vi, això és millor com més curat, que has de tenir una mica de gust picant. Llavors, si el vols, doncs, per menjar una mica i d'això, més tendre, per ficar amb amanides o per... En fi.
Escolta, la Rosita està al 100%?
Sí, sí, sí.
La vindrem a veure un dia.
Molt bé.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I tot i que estem preparant ja les festes nadalenques, no ens en descuidem de que aquí el que hem de fer és no llençar res. Per això tenim un bon pa, però d'aquells que ens ha quedat una mica envellits, d'aquells que una mica secs, sabeu? I sabeu què fem? Doncs trucar a l'Arnau París directament allà a l'Avança perquè ens digui què podem fer amb aquest pa. Arnau, molt bon dia!
Bon dia, Pep, com estàs?
Bé, home, què, fa fred per aquí dalt o no hi ha a l'Avança?
Aquí no hi ha un fred que pela, ja, eh? Per aquí sí? Dalt al Montsec ja ho tenim nevat, tu, tot això.
Home, però això, però aquí ho teniu fàcil, perquè una miqueta de vi, un bon raig d'oli i un bon tall de formatge i ja està.
Ja està, la màquina, nano, amb el porró i la bota, escalfem la màquina que dóna gust.
Escolta, et vaig enviar un missatge de veu que em vaig dir què faries tu amb un pa sec, eh? Perquè aquí es tracta de no llançar, primer de tot. I de ben mai. Segur que tu tens alguna proposta.
Aquí a Ponent no llancem mai res, Pep. Mira, aquí al Molí l'Avança el que fem amb el pa sec és una cosa que feia sempre la padrina. La padrina és l'àvia. Mm-hmm. És les sopes de pa.
Sopes.
L'àvia sempre em deia, nen, què vols sopes? I jo m'imaginava una escudella amb galets i després m'apareixia amb pa sec i aigua de farigola. No. I eren aquells dilemes entre el camp i la ciutat. Però, a mesura que m'he fet gran, és un plat obligat almenys un cop a la setmana.
Mm-hmm. I com fas aquestes sopes de pa, tu?
Mira, tu quan tinguis una mica de pa sec, el que has de fer és llescar-lo, el talles a llesques. Mm-hmm. I el poses en un plat. Se't trencaran, llavors quedarà així com esmicoladot. Agafes una mica d'aigua i bulls farigola, mm-hmm. Vale? I llavors el que fas és posar la farigola a sobre d'aquest pa, una mica de sal, pebre, oli i un ou. Ho tapes en un altre plat i quan tinguis l'ou cuit, que seran uns 5 minutets, ja te les pots menjar. És un plat rapidíssim, és boníssim, sobretot pels fanàtics de la farigola com jo, i a més, aprofites, és aprofitament, zero waste.
Clar que sí. Home, mira, i tu ets aquells que també hi poses allò, algun granet d'all laminat o no?
Mira, jo és que a mi m'agrada molt tonejar les coses. Aleshores, algun dia hi cau una mica d'all laminat, algun dia hi cau una mica de cansalada, o si t'ha sobrat, no sé, alguna, per exemple, t'ha sobrat una mica de pilota d'alguna escudella que has fet, també t'hi pots posar. Al final, qualsevol cosa que una mica de calor revifi, t'anirà de luxe.
Mm. M'encanta aquesta cuina de rampoines que fas, Arnau.
Cuina de rampoines, exacte. Mm. És bona. Hem de fer un llibre, Pep, cuina de rampoines.
Doncs va, mira, apunta-t'ho. Jo ja m'he apuntat aquesta recepta, i uita, vés fent, tu, que aquesta setmana tenim molta feina i si tot va bé, d'aquí un parell de dies et torno a trucar.
Perfecte.
Apa, siau, gràcies.
Vinga, que vagi bé, Pep, una abraçada.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Les festes nadalenques, doncs, són per passar-les a casa o al restaurant, tot i que cada vegada hi ha més gent que li agrada fer-ho a casa. I tenim aliats que ens fan mil i una preparacions, com són els xarcuters i les xarcuteres, els carnissers i les carnisseres de casa nostra. Per això, avui li hem demanat a l'Aleix Planagumà d'Olot que ens faci algunes propostes gastronòmiques per aquests dies. Aleix, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què, vosaltres, quan són festes nadalenques, home, prepareu moltes coses, és a dir, el carnisser no només talla talls de carn.
No, no, a part de tallar carns, intentem preparar moltes coses per facilitar la preparació dels àpats de Nadal als clients de la carnisseria.
Perquè hi ha moltes coses tradicionals, no? Per exemple, és a dir, el canelons, els catalans encara ens els fem o ja ens agrada més que ens els facin?
Bé, això és aquelles coses que ens trobem moltes vegades. També t'he de dir que cada vegada hi ha més gent que ens porta la safata de casa i diu, escolta, posa-me'ls aquí, i després allò dius, ostres, a casa direm, que els he fet jo, no? I els fem nosaltres, però bé, tenim molta gent que això, que els hi preparem, que els fem, i a més també, per sort, jo crec que encara hi ha aquell reducte de gent que els agrada cuinar i venen i agafen la carn i t'aconsellen i et demanen què hi poses? Quin percentatge de porc? Quin percentatge de vedella? Hi poso pollastre? No hi poso pollastre? Hi poso cervell? No hi poso cervell. Són d'aquelles coses que, bueno, que és xulo de veure i vas provant i vas coneixent la gent i veient les costums que té i les maneres de cuinar de cada un.
Està molt bé, perquè cuinen a casa amb la teva recepta i la teva carn, no?
Sí, la idea és aquesta. Bueno, la idea és allò que intentem, això, doncs, aconsellar-los de la millor manera possible. Doncs, ostres, no sé, doncs, si poses més porc et quedaran més sucosos, posi un tros de cansalada. Llavors que et quedaran sucosos, et quedaran molt i molt bons. Bé, i a partir d'aquí anem jugant i anem mirant els gustos de la gent i els anem intentant aconsellar.
Home, una d'aquestes coses, per exemple, són les carns de la carn d'olla, no? Que hi ha molta gent que per Nadal fa escudell carn d'olla, potser més, diguem-ne, a ciutats grans, perquè aquí hi ha molta gent, diguem-ne, a la comarca o més a pagès, doncs, que escudell carn d'olla en menja cada dia, però això de fer una carn d'olla amb carns salades, això no és tan sovint, diguem-ne, a tot el territori català.
No, nosaltres les carns salades a casa sí que sempre hi són, i després és allò que dius, ostres, són salats, i els intentes aconsellar, dius, no, doncs fes-hi una bullida, els blanqueges una miqueta, després ja quedaran perfectes, però esclar, aquestes carns salades que nosaltres ens agraden tant i que les tenim tan integrades, hòstia, aquí de veritat que les disfrutem moltíssim. I a casa sí, els ossos són salats, el morro salat, l'orella salat, el peu és salat, la cua és salada, intentem això, sobretot que les carns aquestes de porc li donen aquesta potència de gust que ens agrada tant i tant.
O sigui, totes les carns del porc són salades. Això com ho feu vosaltres? I com ho ha de fer, sobretot, la gent que no hagi treballat mai amb una carn salada com aquestes per fer el bon caldo de l'escudella?
Clar, nosaltres sempre diem que sempre ens passa igual, no? Com que hi ha temporades d'escudelles, que hi ha la temporada d'escudella, la primera és aquella que anem a matar-ho tot. I posem de tot, i vingui, és aquella que estàs enmig de dues cullerades i dius, hòstia, no puc més, no podem menjar més. El que intentem és això. Si voleu, podeu fer una d'aquestes tan potents, només passant-hi aigua i posant-te-les a olla, o el que sí, moltes vegades aconsellem, sobretot que són morros, són orelles i són peus, fem una bullida, rentem ben net, fem una bullida, llancem l'aigua i després comencem de zero i els tornem a posar i tota la història, tot i que, i moltes vegades et diu, ostres, hi ha gent que et ve i et diu, el peu no ho he fet, l'he posat així, perquè clar, li agrada el peu potent, que sigui allò, aquell gust de salat tan i tan xulo que hi ha per una mossegada, hòstia, t'agrada i ho disfrutes moltíssim.
Clar, si això ho volguéssim fer a casa, és a dir, quant de dies hauríem de tenir aquestes carns, no? El morro, l'orella, l'os de l'espinada, el peu de porc, quants de dies l'hauríem de tenir en sal?
Clar, nosaltres normalment els hi donem 3 dies. 3 dies de sal, els deixem 3 dies de sal i a partir d'aquí després ja els traiem a la venda. A partir d'aquí, gustos. Clar, sabem que la carn, quan més salada, més fosca es queda i queda més negra la carn, vulguis o no, clar, s'ha tret tota l'aigua i queda més curada i queda més potent. I després aquí, a gustos del consumidor. Tinc clients que no, que el volen els més rojos, que són els que porten menys dies de sal, i tinc clients que van a l'extrem. No, que sigui fosc, que vull això, que tingui aquesta potència de gust, que és tanta potència i tant d'aquesta intensitat al brou.
Clar, una altra cosa, diguem-ne, de les 4 quatre carns de l'escudella i carranolla és la gallina, l'altra és la vedella i l'altra podríem dir que és el xai, no? Anem per la gallina. Hi ha un consum de gallina?
Mira, per festa sí, que per Nadal i així sí que hi ha més costum de gallines i de tenir aquesta més potència de gust, però es pot dir que al llarg de l'any sí que anem més amb pollastre, i sobretot tema menuderia, no? D'agafem un pollastre, el fem les petxugues, els pits per rebossar, les cuixes per la brasa i guardem tots els ossos i tot per fer un brou. Nosaltres a casa sí que fan, sobretot les ales. Les ales del pollastre és la part més grassa del pollastre, és on ens dona més intensitat de gust, un caldo, una escudella amb ales, ostres, li dona una potència molt i molt gusta. Els ossos també li donen, però clar, li falta substància, li falta xitxa.
Clar, una altra, com dèiem, és la vedella, i aquí hem d'anar a buscar carns que siguin gelatinoses, no? Quina és la millor peça de la vedella per poder posar en una carn d'olla?
Jo sóc molt fan de la cua, és brutal. Sé que després ens anem a coccions molt més llargues, però és que la intensitat que dona la cua, aquella gelatina que et dona, està brutal. I després, si t'agrada molt menjar carn, el conill, un conill de vedella, la cama de la vedella, que és supergelatinosa, que porta molt de cartílag i tot, que quan te la menges se t'enganxen els llavis, allò també et dona un gust. Nosaltres sempre diem que una bona escudella ha de portar molta gelatina, perquè és el gust que et queda en boca, per això que quanta més gelatina, millor. La cua en dona molta, el conill en dona molta, la cua de porc també en dona molta, el peu, doncs aquestes coses que porten tanta gelatina per una escudella és el que ens interessa.
I l'altra carn, que potser seria més minoritària, que molta gent no n'hi posa, però que et dona una trempera, diguem-ne, allò curiosa, és el xai, no? El bresó o el coll de xai, no? Tu què n'opines de posar-hi el coll o, diguem-ne, xai a l'escudella i carrandolla?
Clar, al final tot aporta, com diem, tots els sucs, tot aporta, però és clar, el xai t'ha d'agradar i són d'aquelles coses que potser, si de totes les carns és la que menys es posa, i el bresó sí que és el més buscat, sempre per Nadal hem de tenir bresons perquè el bresó, un bon escudella ha de portar un bresó, però bé, el coll també li dona molta intensitat i tot, però sempre és en petites dosis. Nosaltres a casa és allò, ostres, una peça de sí, la mossegada, provem, fantàstic, però que no s'aturi, que no cansi molt, perquè el xai, vulguis o no, sempre ens carrega molt més, li dona un punt molt xulo, però que no sigui molt i molt pesat.
Clar, hi ha una altra cosa que és important, que són tres parts més de l'escudella i carrandolla. Una és, mira, el veig aquí, és el sagí, les boles de sagí, que això ja està en perill d'extinció. Encara us en demanen moltes?
Sí, sobretot per aquestes festes sí, que les boletes de sagí o els trossets de sagí sí que aquestes festes la gent ni se n'acostuma a posar. Després també t'explicaré que tinc clientes que perquè els nens se'ls mengin la verdura, els fills se'ls mengin la verdura, els hi posa una punta de sagí.
Què dius ara?
Sí, això tinc clients que per això, doncs, una punteta de sagí quan bulls verdura, bueno, diu que triomfa amb la verdura de la mainada, que se la mengen tota.
Ara em fas pensar en unes pastilles que quan érem petits tu i jo eren molt comuns a moltes cases, no? Podríem dir que és, no, el concentrat càrnic per excel·lència de pagès.
I tant, és el sagí, és allò, és el concentrat totalment natural, però és que li dona una potència de gust brutal i és això, aquest puntet que l'has d'afinar. Jo crec que l'has d'anar afinant teu al punt que t'agradi més, però això, ostres, també és una excusa per dir, ei, posem un trosset de sagí de pastilla d'aquest aquesta natural perquè li doni potència i li doni gust a la verdura del dia a dia.
Ara em fas pensar que aquestes són aquelles escudelles que quan de les minces fas... Hi ha una altra cosa que, evidentment, no hi ha carn d'olla, sinó hi ha pilota i botifarra negra. Ens podries donar una bona fórmula per fer la millor pilota del món?
Mira, us diré la que fem a casa. Per nosaltres és... Desgraciadament no la podem posar a la carnisseria perquè porta ou fresc i a l'ou fresc no li podem posar, però la veritat que jo sóc molt fan de picada de porc i quan pico la carn hi poso un bon tros de botifarra negra, val? A partir d'aquí, sal, pebre, all i julivert, hi poso molla de pa i un parell d'ous. I la veritat que és increïble.
Escolta, un moment, però clar, quina part de magre i quina part de greix aquí de cansalada o de papada hi poses? Ja.
Jo potser sóc molt fan de la carn magra del coll i sobretot la part del principi, que és la part més grassa, aquella és la que la poso, que és la que pico, que el percentatge, vulguis o no, és la naturalesa, és molt sàvia. I aquell punt de greix que té la carn magra del coll, ja sé que el preu és un preu més car que els altres, però és que és increïble. El gust de la carn magra magra del coll picada i posada la pilota del caldo amb un tros de botifarra negra, de veritat, proveu, val molt la pena.
Clar, i llavors teníem la botifarra negra, no? Aquella botifarra que ja poses els últims minuts de cocció d'aquell caldo de l'escudella, que llavors allò ja va directament al damunt de totes les carns de la patata i de la col de la carn d'olla. Però és veritat també que a Catalunya tenim moltes botifarres negres, no? Llavors, la teva botifarra negra, per excel·lència, quina és?
Clar, jo la que fem a casa ens agrada que porti una miqueta de condes, ha de tenir una miqueta de les condes per tenir el punt cruixent, una bona carn, i a més el que ha de tenir un percentatge de grasa però sense passar-se, perquè vulguis o no, moltes vegades la gent se'm queixa de les llunes que fa el caldo, clar, vulguis o no, quan més grasa fa llunes, l'hem d'espumar, d'acord, però bueno, i després el percentatge de sang. Nosaltres no som molt partidaris de posar-hi molta sang. Si la carn és bona, tampoc ha de tenir molta i molta sang, ha de tenir aquell punt de textura que et doni aquella velocitat, però sense passar-se amb que només sigui sang.
Aleix Prenagumà, moltíssimes gràcies. Mira, fem una cosa, ens han quedat molta feina per preparar, sobretot per aquests àpats de festes, i que ara hi ha molta gent que ens està escoltant i de ben segur que encara està pensant: i què faré el dia de Nadal, i què faré el dia de Sant Esteve, i què faré el dia de Cap d'Any. Et sembla que la setmana que ve hi tornem i parlem d'altres preparacions?
Vinga, va, doncs perfecte, genial, ens apuntem.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Avui toca cap al Ripollès, no tant cap a la banda de Ripoll, sinó més cap a la banda de Camprodon, amb un ignot indret que ja ens agradaria poder tenir aquestes vistes cada dia de l'any quan ens aixequem, però aquí avui he vingut a parlar amb un bon amic, amb un cuiner que bueno, és dels que, podríem dir, dels que ha deixat la cuina per embrancar-se encara més amb el que és la naturalesa de la vida. I el tenim per aquí fent una feina importantíssima que avui em volia parlar, perquè és una d'aquestes tasques, podríem dir, de la societat que molta gent encara no sap exactament de què es tracta. Mira, veig els galls aquí que ja van cridant. Fa fred, és de bon dematí, i mira, ja el veig aquí. Mira'l. Jordi, bon dia.
Bon dia, Pep.
Déu-n'hi-do, quina fresqueta fa, eh?
Sí, fa fresqueta, sí, aquesta setmana hem tingut glaçada cada dia.
Si miréssim els 360 graus d'aquí on estem, no veig ni un pal de llum.
No, aquí no en tenim ni un de pal de llum.
Escolta, tu eres cuiner, tu, en Jordi, de Can Calitxó, de Molló, has sigut sempre un d'aquests cuiners que aquí a les Valls de Camprodon ha treballat per defensar i divulgar aquest patrimoni culinari que tenim aquí a casa nostra, però va arribar un dia que vas dir: saps què? Vull fer altres coses, no?
Sí, jo de formació sóc cuiner i sempre seré cuiner. Que passa que, bueno, jo de petit sempre m'havia tirat a pagès i la terra, i sempre anava a les cases de pagès del poble a ajudar i tal, i després una mica per la inèrcia et deixes emportar, a casa teníem el negoci familiar, que estudiaràs això. Vaig tenir la sort d'anar a caure a l'Escola d'Hostaleria a Girona, vaig coincidir amb professors de la vida, vaig coincidir amb el senyor Andreu, vaig coincidir amb en Joan Roca, amb el senyor Romero, que més que professors de cuina o de sala eren, però com t'he dit abans, professors de la vida, i et anaven encaminant i et van saber fer valorar l'esforç que significava per la teva família haver obert aquell negoci. I bueno, una mica una cosa va portar a l'altra i em vaig acabar dedicant a l'hostaleria. Però a mi sempre el que m'havia agradat era la vida pagès i tirar cap aquí.
Clar, de fet també és una cosa una mica difícil moltes vegades per l'empresa familiar, no? Això en parlem moltes vegades amb aquest món de la cuina, que neixes a dins d'una cuina amb els clients que són els teus amics, i a vegades deixar, no?, allò que des de petit has vist néixer i has mamat per dir: vull fer altres coses.
Sí, hi ha gent que em diu: no, m'ha sigut molt valent, i jo els dic que no, que això valent és el que ho fa des del principi i ho té clar. Jo, si t'he de ser sincer, ho vaig fer quan l'ordinador va dir prou, quan la màquina va dir prou, i vaig donar compte que, si em diguessis per què, no t'ho sabria dir. Va ser un cúmul de circumstàncies, no? Conciliar la vida familiar és molt complicat. L'hostaleria s'havia tornat, i que ningú me l'entengui, s'havia tornat o s'estava tornant per mi una feina desagraïda. no em reportava tot allò que a mi em semblava que li oferia. I bueno, suposo que tot eren causes i conseqüències, no? I va arribar un moment que vaig dir, bueno, m'agradaria fer això, m'agradaria fer allò, i quan ho penses fer?
Sí, de fet, ara em fas pensar, Jordi, ahir al vespre era a casa i vaig veure al Twitter una restauradora del centre de Catalunya i deia, ara ens venen uns dies de no tant de felicitat, sinó de tristesa de veure moltes vegades com t'empesques, diguem-ne, per treballar bé, per oferir un bon servei, una bona cuina en un restaurant, però alguna cosa està passant també amb la clientela, i això potser algun dia aquí a la Fonda n'haurem de fer una bona tertúlia i només parlar d'això, però la gent a vegades no valora prou la feina. Un dels grans problemes és que la gent t'encarrega taules i després no ve i es pensa que qualsevol cosa, o més a més s'agafen exigències, no? Tu vas a veure el Barça, has de pagar l'entrada abans i no saps ni si guanyaran, ni si perdran, ni res. Però l'entrada l'has de pagar abans. I això de que a vegades, doncs, avui en dia, per exemple, hi hagin restaurants, doncs, que et demanin, doncs, una paga i senyal quan ets una taula grossa, clar, això també fa, no?, aquesta tristesa que dius tu, no?, que et fa anar part dels camins.
Sí, sí, tot i que la meva potser anava més dirigida cap a la problemàtica interna de l'empresari. Ho saps tu, Pep, el tema del personal està molt complicat. Jo no em podia queixar, perquè jo tenia un grup molt maco que treballava amb mi, però al final eren gent molt maca i molt trempada. Ho treu tu del cap de trobar gent en formació, és molt complicat, bueno, ja ho saps tu. Els horaris no s'acaben mai més. Ara amb el Covid sembla que la gent se n'ha adonat que dius, hosti tu, hi ha restaurants d'aquests que en vez de tancar la cuina ja tanquen el restaurant. Diuen, a partir de les 4:30 tanco el restaurant. Clar, fins ara hi havia un camarer o un cuiner allà que s'estaven esperant que aquella taula... Això fins ara no es valorava. Coses d'aquestes n'hi ha moltes. Però jo crec que, bueno, que al final quan una cosa et pot, ho superes tot, i quan no ho superes és perquè has de fer un pensament, no? I va ser això que vaig dir, bueno, doncs ha arribat el moment. Va ser complicat perquè a més era un negoci familiar. Explica-li als teus pares. Tothom m'ha apoyat molt. La meva germana, que era l'altre 50% juntament amb el meu cunyat de l'empresa, escolta'm, cap problema, és la teva vida, només es viu un cop, has de fer el que m'ho haguessin pogut posar molt més complicat, no? I tothom m'ho ha posat molt difícil, però clar, el pare mateix el primer moment va ser allò de... Hòstia, què dius? Què fots? No fotis, i ara què farem? I, bueno, no s'ha tancat mai cap convent per culpa d'un frare.
Però ara et veuen la cara de felicitat i de ben segur que ja ni se'n recorden.
Sí, molt curiós, perquè poc temps després de dir-ho a casa, no recordo quin event hi havia amb els cavalls, no sé si era una fira o un concurs, i quan es va acabar el meu pare em va dir, mira, t'he vist la cara avui allà al mig i ja ho he entès tot. Llavors, bueno...
Maco, això són aquelles coses maques que hi ha aquestes reconciliacions familiars que quan te'n dones compte, no, d'on està precisament, com diem, aquesta veritable felicitat. I ara estàs aquí al mig, com dèiem, envoltat d'arbres que van canviant els seus colors a tort i a dret, i aquí doncs tenim un gran espai que m'agradaria això, no, que un dia arriba, ara fa més d'una miqueta més d'un anyet, i se't planteja aquesta possibilitat de ser masover. Què és ser masover?
Bé, ser masover, estrictament, si tu parles amb la gent gran, fer masover era el que arrendava unes terres que no eren propietats seves, normalment anaven vinculades amb una vivenda, a canvi d'un pagament, ja fos amb espècies o amb diners. Avui en dia això ha canviat. Hi ha moltes finques, moltes cases de pagès que les han comprat gent de fora, i aquesta gent de fora necessiten algú que hi visqui, algú que les cuidi, i algú que les... Llavors, ja no és un vincle només sobre el territori o sobre els animals o l'explotació que en puguis treure aquella finca, sinó que, a més, ets, entre cometes, com una espècie d'encarregat. Per exemple, nosaltres ara que estem acondicionant la casa i acondicionant la finca, quasi bé faig més feina d'encarregat d'obres que no dels animals, tot i que també me n'en cuido. Però... És un masover, no seria dir si 2.0, però...
Bueno, un masover del segle XXI, no?
Exacte, sí.
Clar, el que passa que ara dius això, però bueno, però les obres algun dia s'acabaran i només et dedicaràs a altres coses, per bé que sospito que aquí la feina no s'acaba mai.
Amb una finca de gairebé 500 hectàrees la feina és inesgotable. A més, tenim molt present la consciència de l'autoconsum, de l'autosuficiència. Aquí sí que tot el que podem és quilòmetre 0, 0, 0, 0. Llavors, per exemple, com et comentava, tenim una caldera de llenya, ens fem nosaltres la llenya, tenim uns animals, de moment hem de comprar el menjar, a la llarga ens volem fer el menjar, tot el que puguem, l'hort també, tot el que puguem ens ho anem regenerant nosaltres mateixos, anem guardant llavors, i una mica cap aquí. Llavors és una feina de 365 dies l'any. La gent em diu que sembla que vagis més de cul ara que quan estaves a la cuina, i és veritat, abans fèiem bastantes jornades, jornades bastant llargues, amb uns pics d'estrès molt concentrat, i ara no tens això, però t'aixeques al dematí i plegues al vespre, i l'endemà es tornem-hi, l'endemà es tornem-hi. I si és diumenge, les bèsties mengen igual.
Clar, el que passa que ara, com diem, una de les coses bones és anar amb l'horari solar, no?
Sí, vas amb l'horari solar. Moltes de les feines, per exemple, la conciliació familiar és molt més fàcil, perquè ara les meves dues filles deuen estar esmorzant, però d'aquí qualsevol moment baixaran per aquí, papa, papa, avui ja s'emprenyaran perquè ja he anat a buscar els ous, però papa, anem a agafar els ous, papa, podem anar a menjar les eugues, papa, podem... Clar, tu fas la feina igualment, però és un altre fer, t'omple d'una altra manera.
Anem a veure les gallines?
Anem a veure les gallines, home.
Doncs va, anem a veure les gallines perquè aquí, com dèiem, és una feina de no mai acabar. I és que, clar, és una d'aquestes coses, no?, que a vegades ho hem vist aquests últims anys amb el Covid, tota la gent, doncs, que viu en una ciutat o viu en un pis petit, com per exemple passa a molts barris, diguem-ne, de Catalunya, no?, aquesta llibertat, aquestes ganes de poder sortir, però és que els que estàveu a poble, doncs també allò, encara tens més ganes de sortir en un lloc com aquest, que aquí el veí el tens, home, si has d'anar a peu, a mitja hora, ben bé.
Mira, la finca està situada entre la vall de Camprodon, parteix per un costat per la vall de Camprodon i per l'altre costat per la vall del Bac, i a peu, home, a mitja hora poder no, perquè ja hi ha camins i caminets, però sí, home, 10 minuts, un quart d'hora caminant no te'ls treu ningú a passo ligero.
Home, jo he vist, jo he fet la meva hipòtesi, jo he vist un pal que hi havia un senyal que posava a 15 minuts, dic, bueno, dic, doncs jo a 30.
Això ja depèn de cadascú. Sí, jo... Saps què, Pep? Val més agafar un serró, i si has d'estar a 45 i parat a esmorzar, és el canvi de filosofia, és el canvi que hem de fer, agafar-nos a la vida d'una altra manera.
I tant, agafar-nos a la vida d'una altra manera, i sobretot aquesta que dius tu, que clar, tu em dius això de l'autosuficiència, i ara jo recordo allò 40, 50 anys enrere, quan jo era molt petit, que això ja és el que feia a casa, que tenies, doncs, quatre gallines, tenies uns quants conills, tenies un hort, i gran part, diguem-ne, de l'alimentació que tenies te la feies tu mateix.
Sí, jo en aquest aspecte estic una mica frustrat, perquè a la nostra generació crec que hem sigut la que hem trencat la cadena, no? Llavors, nosaltres poder som dels pocs, i els que som a poble, perquè els que no són a poble hi ha ni això, que sabríem matar un conill, sabem matar un pollastre, sabem alguna cosa, poder sabríem desfer un porc, però d'aquí cap allà això s'ha perdut completament. Aquí hi ha infinitat de recursos, hi ha plantes remeieres, hi ha noguers, aquí tenim un noguer, allà tenim un... allà és un espré, hi ha pomeres, hi ha avellaners, hi ha plantes aromàtiques. Tot això abans la gent ho aprofitava, tot cada dia de l'any, cada temporada de l'any tenia la seva feina. Quan les nous eren verdes feien ratafia, quan les nous eren seques les guardaven per tenir fruits secs, quan arribaven les pomes feien marmelades, quan... era l'època de collir la farigola perquè si un dia es feien mal tinguessin aigua de farigola per desinfectar. I tot això s'ha perdut. Llavors, una mica també és aquella responsabilitat de dir, intentar recuperar tota aquesta saviesa popular que puguem i sobretot intentar transmetre-la a les meves filles. Que després elles en voldran fer ús o no en voldran fer ús, no ho sé, però jo hauré fet la petita part de feina que em toca.
Mira, ara que parles de les teves filles, moltes vegades fem la reflexió, no?, de si estem educant bé, diguem-ne, els nostres fills, les nostres filles, no? I te'n dones compte a vegades que no parlo només d'educació, diguem-ne, com a persona, sinó també educació precisament aquesta, no?, del valor que pot arribar a tenir un tall de carn, una costella d'aquests xais que també veiem per aquí al fons, però també de l'educació del gust, no?, de la educació... d'aquesta educació palatal, gastronòmica, no? Les teves filles que es fotin unes cebes d'aquestes que tens aquí al costat, de ben segur que no tenen el mateix gust que té una ceba que vés a saber d'on és.
Sí, i el valor de l'esforç. el valor de veure que la ceba no ve en una bossa del supermercat, que si no es reguen es moren, que si es glacen es moren, que si ve una pedregada t'ho foten l'aire. I aquesta, una tonteria, la mainada normalment els hi costa menjar verdura, els hi costa menjar enciams, doncs l'amanida mateix, si ella ha de fer l'esforç de baixar l'hort, li deixes triar l'enciam que ha d'arrencar, li expliques com l'ha d'arrencar, les fulles de fora les va donar a les gallines, després arribes a casa i li fas l'amanida i quasi bé, pobreta, no pot dir que no, quasi bé se l'ha de menjar, no? I això, aquesta reticència moltes vegades que és de no voler provar, aquest pas ja el tens salvat. Ella ja ha provat l'enciam i diu, tu, això està força bo, i a més, posa-m'hi oli d'aquell, papa, posa-m'hi oli d'aquell. I clar,
sí, és molt diferent, eh? Escolta, aquí no tens pas broilers d'aquestes gallines, eh? Aquestes són de raça.
Bueno, aquí tenim dues races típiques catalanes. Tenim l'empordanesa perdiuada, que és una raça que a mi m'agrada molt, i tenim la pairal catalana, que és una raça de periquites, que durant... Aquí cada animal té la seva... Això m'ho copio d'un programa que et vaig sentir, va ser una reflexió que em va agradar molt, que és que cada animal té la seva feina i no és només... La feina de les gallines no és només produir carn. Per exemple, aquestes d'aquí... Perdona, produir ous. Aquestes d'aquí fan els seus ous, sí, però ara les veus, ara surten, ara pasturaran per aquí fora, però a l'estiu sempre en veus alguna que corre amb un escurçó, alguna que corre amb un cargol, alguna que corre... Les pairals catalanes que les tinc tancades a la granja amb els, on dormen els xais, tot el dia estan remenant per allà la merda dels xais, menjant puces, menjant garrapata, llagastes, menjant el que sigui, no? Fan una feina d'insecticida impressionant. Aquestes gallines, aquestes races rústiques no són tan productives, però per contra, per exemple, és impossible que una gallina d'aquestes ponedores se't posi lloca. És impossible. Aquestes es posen lloques, amb la qual ja et pots començar a produir els teus propis pollastres. Seran pollastres que no en tindràs prou en 2 mesos i mig. Les hauràs de tenir 3 mesos i mig, tranquil·lament, i faran la meitat de pes que els altres. Però, bueno, és el que juguem.
Però el gust que tenen és incomparable.
No, home, esclar.
Abans de quan he arribat i he donat una volta que t'estava esperant per aquí i no et veia, mira, no ho sabia, i allà hi tenies els xais, i he vist que tenies la ràdio engegada de bon dematí. Què fas, que els hi poses perquè siguin més feliços?
No, la ràdio, mira, ha sigut una coincidència. De fet, ho vaig començar a posar perquè les gallines, aquestes pairals catalanes, volen, són molt voladores, i quan si jo m'adormia una mica i arribava tard a engegar-les, sortien elles soles, no? Llavors vaig dir, saps què? Els primers dies deixa la ràdio engegada i un llum obert, que la guineu... es pensi que hi ha algú per aquí remenant.
I clar, de fet ara t'estava pensant, no? Clar, tu deies, corren amb un escurçó, corren amb un... Però també aquí deus tenir guineus. Cabirol, no sé si... Perquè diuen que n'hi ha molts ara de cabirols, i si n'hi ha a casa meu, aquí també n'hi ha d'haver, no?
Aquí tenim cabirols, tenim daines, tenim cèrvols. Són animals que de moment no fan massa mal. Tenim moltes, tenim llebres. El que tenim que fa molt de mal, com a per tot, és el porc. El porc és una plaga que... Ho destrossa tot, destrossa l'equilibri de la fauna autòctona, destrossa la teva feina, no ho sé, jo tot... Això també caldria una reflexió de tota aquesta gent que... Jo recomano a tothom qui pugui que busqui per internet la Vanessa Freixa i escolti els seus arguments, perquè és una persona que parla de la vida a pagès amb molt bona argumentació i et fa veure que, no ho sé, no pot ser que... No pot ser que la nostra vida, la vida del territori, la decidim entre tots. A mi em sap greu, però la vida del territori l'ha de decidir la gent que viu al territori. I hi ha una falta de coneixement molt important. La gent ve aquí i es pensa que això és un jardí, que això és... I aquí hi ha una feina darrere, hi ha un... Deixar un fil obert no és deixar un fil obert, hi ha un molt de vincle. Posar tots els caçadors dins el mateix sac no és just. Fan una feina que és imprescindible. Imprescindible. A mi m'agradaria saber tota aquesta gent que treballa en una oficina si cada dia quan hi anessin es trobessin els cables de l'ordinador arrossegats perquè els hi ha arrossegat un porc senglar i no només no es poguessin queixar, sinó que a més l'endemà s'haguessin de comprar un de nou, que és el que ha de fer el pobre pagès perquè si no menja. Tu llaures un camp, el sembres i quan hi vas l'endemà i està avorrigat no et queden més nassos que tornar a sembrar perquè si no tindràs menjar per aquests animals. Llavors que vingui una persona 2 dies a la setmana aquí a gaudir de la muntanya, que em sembla perfecte, el mínim que hauria de tenir és una mica de respecte i una mica de coneixement, i amb això els del territori hi tenim part de culpa, perquè poder no ens hem sabut explicar prou bé. Dir, senyors, aquí vivim, aquí treballem, aquí ens guanyem la vida. Jo crec que en aquest sentit faria falta una reflexió.
De fet, és important tot això que dius, perquè moltes vegades ens pensem, com dius tu, no? que les muntanyes és de tothom, i per bé que hi ha una gran feina a fer aquí, per exemple, amb aquests xais que veiem que van netejant aquests marges d'aquí a prop d'aquesta ermita, te'n dones compte de que falta aquesta educació del respecte de la naturalesa, no? que es fa moltes classes, segurament, ara no sé si es diuen així, a la nostra època es deien ciències naturals, no? Ara no sé, però jo crec que potser sí que, a més de que a les escoles de Catalunya tinguin un hort perquè els nens i nenes vegin com creix un enciam o com creix una tomata, també explicar, no?, aquesta ètica, diguem-ne, o aquest respecte de la naturalesa que hem de tenir entre tots plegats.
Sí, per exemple, mira, a nivell d'anècdota, aquí a la vall de Camprodon, les escoles tenen un projecte molt xulo que es diu Ens mengem les valls, que implica que els nens van a veure ramaders, van a veure productors, van a veure propietaris forestals, que els hi expliquen com fer. Llavors aquell nen ja no veu que hi ha un arbre, com el que només ho ha vist en una pel·lícula de Disney per la tele, i que per ell que hi ha un arbre és un crim.
I... Clar, és que, de fet, ara em fas pensar, per exemple, en una imatge que no té res a veure, que seria, per exemple, desforestar una banda de l'Amazones per plantar-hi soja, per exemple. Clar, aquí, diguem-ne, tenim aquest poc coneixement, no?, de saber en un bosc, quan es tallen arbres, quins arbres s'han de tallar. Això tu també suposo que has fet un màster en aquests mesos que ets per aquí, no?
Sí, bueno, jo tenia una mica de coneixement, perquè el pare tenia una empresa de jardineria, i sempre li havien agradat molt i sempre havíem anat a fer llenya i això, però bueno, clar, és a més una de les altres coses gratificants de viure al camp i de viure del camp és que és una escola diària, cada dia aprens, la monotonia no existeix, un dia t'aixeques i et trobes amb una cosa que no hi era, i si tens una mica d'inquietud, escolta'm, i aquest any per què m'han sortit totes aquestes males herbes aquí, aquest camp, que... i comences a mirar l'agenda del pagès de l'any passat i dius, el dia tal vam plantar, el dia tal vam llaurar, el dia tal... I, bueno, si tens una mica d'inquietud, és un aprenentatge del dia a dia.
Per cert, que en veig unes aquí de plantes que Déu-n'hi-do. Aquestes, no sé, no són plantades, però s'ha de vigilar amb aquestes, perquè aquestes són d'aquelles que et podrien fer veure les estrelles, eh?
Sí, no sé què ha passat aquest any, a tot arreu hem fet una mica de moviment de terra, n'han sortit moltes, però això fas com el meu avi, que la gent li deia, escolta'm, això no és opi, i ell deia, no, això és dormidera. I aquí es havia acabat el problema.
Clar, i de fet, l'altre dia em deien que, per exemple, on hi creix la dormidera, no sé si és el cascai també, aquest?
Sí, és el cascai, és l'opi, sí.
Clar, tot i que, evidentment, aquí no estem parlant, diguem-ne, de la planta com a droga i d'això, i s'ha de parlar molt de respecte d'això, però diuen, no, mira, és que... On neix això, no hi ha tal. És veritat, això? Tu ho has pogut constatar?
Sí, ho he pogut constatar a principis de primavera, quan estava començant a preparar l'hort. Va venir un senyor gran aquí i jo estava arrencant una planta de cascai de l'hort i em va dir, no l'arrenquis, que si la deixes a l'hort no tindràs talps. I jo, evidentment, jo sé més que ell i la vaig arrencar i, evidentment, he tingut molts talps.
Et deixen un paratge maco, els talps?
Sí, però també fan la seva funció, de airejar la terra, de... Fa molta ràbia quan els hi dona de fer el forat just al costat d'aquell enciam o d'aquella escarola que estava a punt d'això, però també és important. Hi ha d'haver un equilibri, hi ha d'haver una mica de tot.
És que és veritat, perquè s'ha de veure la màgia que hi ha, és a dir, amb un forat, i ara poder semblaré de molt de poble jo, però veure un forat, és a dir, veure com han gratat aquella terra i com l'han deixada d'esponjada, diuen, ostres, aquesta és una terra fantàstica per posar l'hort. I tu em diràs, home, clar, evidentment que no podem pas anar així d'aquesta manera, no? Però veus la enginyeria, diguem-ne, d'aquests animals a l'hora d'això, no?, d'esponjar la terra.
Sí, i quan estàs així a pagès, tu saps que hi ha unes pèrdues que ja hi has de comptar, perquè a la llarga són beneficioses. És com el que comentaves del bosc. Depèn de com treballis al bosc, si tu fas una batuda a cau i reu, fins d'aquí 50 anys no podràs tallar el bosc i serà un bosc molt mediocre. Si tu fas una gestió forestal ben feta, d'aquí 20 anys podràs tornar a fer una altra gestió i d'aquí 20 anys una altra, i a part de... És que ara tot ho veiem en benefici immediat, però a part d'aquell benefici, d'aquella llenya que tu em puguis treure, que en el nostre cas va per escalfar una caldera de llenya que escalfa tots els edificis, tu tens un bosc que té un altre valor. I ja no és només un valor econòmic, que també, perquè té més valor, sinó que és un valor social, un valor d'intentar deixar les coses millor de com ens les hem trobat, no?
Això ja hi ha aquella teoria dels indis americans, no?, que diuen que hauríem de viure i deixar el món per 7 generacions més de les que han de venir, no? Aquí veig els xais que tens. Home, Déu-n'hi-do, si això és autosuficiència, que n'hi tens una vintena, no?
No, ja n'hi ha 17. N'hi ha 17 amb el marrà 18. Són ovelles ripolleses. I el que et deia, l'autosuficiència només és una part de la feina que fan ells. Com pots veure, ara estan al prat, pasturant. Tot això ho hauria de tallar jo amb alguna màquina i cremar gasoll. Veus tot el paratge de Sant Bartomeu, que l'hem recuperat, que l'hem netejat, com l'han deixat d'impecable. A part de que allà on van les ovelles, a la primavera que ve, si l'aigua m'acompanya una mica, cama secs, segur. Llavors, vas allà, colls un grapat de cama secs, vens aquí, agafes mitja dotzena d'ous...
Vas cap a casa a esmorzar...
Te'n vas allà... No, barregem-hi una mica de... Barregem-hi una mica
verdura, no?
De verdura. Vas cap allà, agafes una ceba, et fiques a dins l'hivernacle, agafes un parell de tomàquets, et fots una amanida de ceba i tomata i una truita de cama secs. I si el cap de setmana t'has pogut escapar 500 metres més amunt i has pogut cobrir i collir un grapat de xicoines...
Uf,
ja ho tens.
Déu-n'hi-do. I això és vida, com diuen.
I quants calés val això, Pep?
Clar, què és el luxe, no?
Quants calés val això?
Clar, moltes vegades, ara, per exemple, que es veu molt a Instagram, al TikTok, no? I a vegades veig imatges de gent jove que busquen el luxe o veuen el luxe, no? Amb rellotges de no sé quants mils euros o amb cadenes d'or o amb cotxes, diguem-ne, que segurament... Potser molts no es poden permetre, i arribes aquí i m'expliques això i jo el luxe el veig d'una altra manera.
Sí, però necessitem aquesta part d'educació. Necessitem aquesta part d'educació. Jo, per exemple, amb la meva filla sortim a muntar cavall bastant sovint. Ella munta el seu cavall, jo munto la meva mula i ens anem per aquí a passejar, i com amb tota la mainada al principi em costa molt de fer-la callar, perquè ta, 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 ta. Però últimament allò que veus que aprèn a gaudir del silenci, aprèn a gaudir del paisatge, aprèn, clar, ja va cap als 10 anys, ja és un altre... Però clar, tot això, si no t'ho ensenyen, si no surts de la capital i no hi ha algú que t'agafi de la mà i et digui, escolta'm, para un moment aquí, escolta, oh, no se sent res, com que no se sent res? Tu escolta, i si aconsegueixes que no se senti res, digue-m'ho que vindré a escoltar-ho jo, que això és lo màgic, no? Però tot això, si no t'ho ensenyen, és difícil de valorar-ho.
Ja ho diu aquella cançó del so del silenci, no? Clar, ara que parlaves de cavalls i de mules, una de les seves grans passions són les eugues de muntanya, i això ja quan estaves a casa treballant de cuiner a Can Calitxó, això ja en remenaves d'eugues.
Sí, nosaltres ara ja fa 12 anys que tenim una ramaderia de cavall pirinenc català. Són uns cavalls que majoritàriament van destinats al consum carni. Ara no et faré aquí un màster de les qualitats de la carn de poltre, però són brutals. A part de que està boníssima, són brutals. Nosaltres ens estem especialitzant molt cap a l'atracció animal. Hi ha una demanda creixent. Hi ha molta gent que fa horta ecològica, molta gent que fa vinya, que vol animals per treballar. I ens estem... Evidentment, la línia és una mica diferent. Has de contemplar altres coses de la morfologia de l'animal, i el temperament i el caràcter, i ens estem especialitzant cap aquí, i t'omple de satisfacció quan veus que s'està obrint una escola d'atracció animal a Catalunya, que ha omplert totes les places, veus que l'Escola Agrària de Manresa fa jornades d'atracció animal, veus que empreses com Reventós i Blanc com treballen amb atracció animal, veus com hi ha gent que es pot guanyar la vida fent una horta ecològica i anant a mercat amb atracció animal...
I aquests, perdona, quan el llum marxa no passa res, hi ha bateria aquí, eh?
Sí, a més, jo que he fet bastants cursos d'aquests, són gent que tenen una empresa i que han de fer números. I la gent que treballa en horta, t'ho diuen, és que és més rentable això que un horticultor. A part de l'impacte que deixa sobre el territori, això és més rentable que un multicultor. Faig més feina amb això que un multicultor. Evidentment, hi ha feines. Si tu vols començar de zero aquí i fer horta ecològica, doncs hauràs de fer venir una mitja canya i aplanar-ho tot. Però un cop tens aquesta feina feta, és com la feina al bosc. Hi ha feines que les han de fer màquines. Però hi ha feines, per exemple, agrupar la llenya en grup. Ells tenen calculat que fins a 250-300 metres de distància el més rentable és un animal.
Clar, ara moltes vegades es veuen boscos on hi ha una gran xafamenta d'arbres i que a més no hi ha camí perquè o s'ha perdut o perquè no hi ha sigut mai i que aquells arbres s'acabaran podrint al llarg dels anys. I és una pena perquè, per altra banda, la sostenibilitat és això, no? Es parla molt de reciclar, però la millor manera de reciclar és no fer malbé, no? I això que dius tu, ara en aquest cas, doncs, aquests cavalls, diguem-ne, de tirar, d'estirar i tot això, mira, és una bona manera, diguem-ne, de netejar el bosc.
Sí, home, i com el que dèiem abans, el benefici no és només el que tu en treus, sinó el que tu hi aportes. Clar, l'impacte que té sobre un bosc, un camí de 60 centímetres que farà un cavall baixant troncs, a part que ho deixes tot net, si fots allà una màquina que només s'emporta la fusta bona i no sé què, deixes tota la brancada allà a terra, què és allò? Allò és combustible, allò és cau pel Port Senglans, que es trobaran més bé, criaran més i tindrem més aquest impacte negatiu d'aquest tipus d'animals. No és només el que en traiem, sinó és el que hi aportem.
Veient aquestes eugues que tens aquí, hosti, foten unes potes gruixudes, eh? Aquests deuen tenir un bon conill, eh?
Sí, són animals que pesen, poden arribar a pesar 800 quilos d'adult, tranquil·lament. No són tan pesats com els del país veí, com el cavall bretó, francès o així. Això és un valor a favor nostre, perquè per treballar gairebé fan la mateixa feina, mengen menys, són més àgils, són una mica més rústics. Llavors el que tenen és un cap molt ben amoblat, tenen un temperament superbo, pensa que són... A mi hi ha molts ramaders que em porten... Ah, em guardo aquesta pollina per futura mare, o em guardo aquest pollí per futur semental. No tenen temps o no volen perdre-hi temps, invertir-hi temps en domesticar l'animal i te'l porten aquí. Escolta'm, Jordi, necessitaria que me'l remenessis. Vale, què vols que faci aquest cavall? No, que es deixi agafar, que es deixi posar la corda, que pugi baixi del remolc, que es deixi tocar els peus... Va, són animals que han estat a la muntanya sols 6 mesos l'any, baixen i el seu cap és com un disc en blanc. O sigui, no tenen cap mala experiència, no tenen cap... Llavors, treballar amb aquests animals, un cop t'has guanyat la seva confiança, és increïble. I tenen un coco molt, molt ben amoblat.
Ara, amb la meva inexperiència d'aquest tipus d'animals, veig que tenen un coll bestial, aquí aquest llonzat també. No sé si també hi ha, diguem-ne, l'actitud de poder-los muntar. No estic parlant, diguem-ne, com a ús de vinga, anem a jugar amb ells, anem a fer rutes, sinó per treballar. Es poden muntar o no? Perquè, clar, veig que tenen les potes molt curtes.
Sí, es poden muntar. Et sembla que tenen les potes curtes perquè són molt amples. Però si el posessis al costat d'un cavall de sella altura per altura, no hi ha tanta diferència. Es poden muntar, el que passa que s'ha de ser pràctic. Si tu vas fer una excursió de 3 hores, no és l'animal més còmode del món. Si vols fer una excursió de 3 hores i vols aprofitar un CPC, fota-li un bast a l'esquena i fots tot l'esmorzar per fer la costellada, el que sigui allà a sobre, i tu vas al cim d'un cavall o d'una mula i el portes amb ella darrere, que et portarà, o si no, hi vas amb carro.
Però un CPC suposo que és el cavall pirinenc català, no?
Sí, el CPC és el cavall pirinenc català.
Escolta, i això de la mula que dius, com és que tens una mula tu?
Mira, perquè jo treballava amb els meus animals i quan hi havia el pic de la feina, que algun pagès d'allà Molló, Jordi, m'hauries de venir, perquè a la gent gran li fa molta gràcia això, m'hauries de venir a rasclar les patates. Jordi, m'hauries de venir a cavar no sé què. Jordi... Sempre era l'època que aquell animal o estava a punt de parir o ja portava un pollí petit al costat. Es pot fer, abans a les cases de pagès ho feien. Uns lligaven el pollí al costat de l'euga i aquell pollí ja tenia la meitat de la lliçó presa. Uns altres els deixaven tancats a la quadra. Però bueno, era un enrenou. Llavors vaig dir, jo tinc aquests animals per criar. Si vull treballar, vaig a buscar un animal només per treballar. I és una mula que és filla d'un euga CPC i d'un ruc català.
Déu-n'hi-do, clar, d'una euga i d'un ruc en surt una mula que no sé si també són, diguem-ne, més manses les mules o no. Què me'n pots dir d'això?
Bueno, les mules tenen un temperament particular. Són molt intel·ligents. Són molt més intel·ligents que els cavalls. Llavors la gent et diu, ets tossut com una mula. Això en part és fals. Això ve del ruc. El ruc té l'instint de supervivència molt més desenvolupat que un cavall. Llavors quan ell veu una cosa que no la veu clara, es planta i diu, per aquí no passo. I això a la mula li ve del ruc. Què passa? Et costarà molt fer-la passar per allà. Però un cop l'hagis fet passar per allà, no se t'hi pararà mai més. Si ensenyes un cavall a passar per allà, es pararà, el faràs passar. Però quan tornis, es tornarà a parar. I hauràs de passar 7 o 8 vegades perquè digui, ah, aquí aquesta etapa no passava res, podia passar. Llavors són animals molt més intel·ligents, molt més rústics, amb una actitud per treballar brutal, tenen unes ganes de treballar increïbles. És un animal que veu el collar i abaixa el cap, vull dir, avui què toca, avui què anem a fer?
Tens un altre ajudant aquí, veig, que ens està vigilant tota l'estona amb una parsimònia fantàstica, però que no ens deixa de mirar, sobretot que no sé si és que et cuida tu o ens cuida tots dos, però la feina que fan aquests gossos que moltes vegades teniu, no? La gent que sou de pagès i això, és indescriptible el gran vincle que podeu tenir, no?
Sí, sí, sí. La veritat és que, per exemple, la mare és un border collie i amb les ovelles m'ajuda una passada. I algun dia que m'he despistat, ara tu et pensaves que et prenc el pèl, però ella sola tanca les gallines. Ella sola les va voltant d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, d'un costat a l'altre, fins que les fot dins el galliner i llavors se sent aquí davant aquesta porta i es queda aquí fins que tu vas a tancar la porta. Això dels gossos és un altre tema, pagès, és un altre tema delicat, eh? Perquè el que dèiem abans del coneixement i de tothom, ara tothom porta gos i la gent no és conscient de que un gos... A veure, un border collie ha estat seleccionat durant molts anys genèticament per treballar amb les ovelles. La mare ha estat ensenyada, ha viscut amb ovella, sap com ho ha de fer. Tu et compraràs un border collie perquè t'agrada el color, perquè t'agrada el gos, vindràs a passejar aquí i aquell gos l'instint el tindrà, però l'educació no. Quan vegi les ovelles s'hi acostarà. Les ovelles s'espantaran, es fotran a córrer, el gos vindrà boig i es fotrà a córrer darrere les ovelles i el percal que et pot fotre aquí. Llavors, tot va lligat. És el que dèiem de ser conscient de que quan vas a la muntanya, allà hi viu gent, allà hi treballa gent, i han de ser respectuosos amb aquesta gent. Que...
Clar, de fet, fem una mica el símil amb nosaltres mateixos, no? Un col·li que viu a ciutat amb un pis i que cada dia, diguem-ne, se'l baixa a baix al carrer perquè el pipicant perquè faci les seves feines i torna al pis, evidentment no té l'educació que té aquesta col·li que tens aquí, eh?
No, en tindrà un altre, en tindrà un altre. Hem de ser respectuosos entre tots i el ser humà hem de ser més respectuosos uns amb els altres. Jo no li diré a un senyor de Barcelona com ha de tenir el seu gos. Jo puc pensar que l'ha de tenir o que no l'ha de tenir. Jo no li diré, però que no vingui ell a mi i em digui que els... Ah, és que aquests cavalls tota la nit aquí fora amb aquesta glaçada que cau, això és maltracte animal. Escolta'm... Parlem-ne, maltracte animal, vés amb un hípica i quan hagis agafat els de l'hípica i els hagis dit que perquè aquell cavall que està tancat allà amb 2 metres quadrats menjant un menjar amb molta quantitat de proteïna 2 cops al dia, que és completament el que ha de fer un cavall perquè el cavall està dissenyat per menjar un menjar de molt baixa qualitat durant tot el dia, que el cavall està un 80% del seu temps pasturant, no remuga, no té... Abans de posar-nos a la bandera, que està molt bé que tothom es preocupi pels animals i per la naturalesa i tot això, però abans de posar-nos a la bandera aquesta d'ecologista i tot això, hòstia, formem-nos una mica, impregnem-nos del territori, escoltem a la gent del territori. Què vol dir que no s'ha de menjar carn? A mi em voleu fer creure que un ramader que té 40 vaques, 50 vaques en extensiu, allò té un impacte negatiu sobre el territori? Aquestes 20 ovelles, quin impacte tenen? Escolta'm, les crio, mates el xais, te'l desfas, te'l menges, més impacte positiu sobre el territori que això no n'hi ha.
Sí, moltes vegades mirem massa la televisió, diguem-ne, generalista, i ens donem compte que la veritable saviesa la tenim aquí veient precisament aquest hort que... Escolta, veig unes cols que no són les típiques. Jo suposo que aquí una de les coses que també deus fer és tenir, diguem-ne, una gran feina amb triar llavors diferents. No? Com ho fas, això?
Bueno, nosaltres vam començar comprant llavors amb gent que ja porta molt temps fent aquesta feina, com són, per exemple, la gent de les Rafardes, i a partir d'aquí anem seleccionant. És una selecció natural. Ara mateix aquí, aquestes cols que veus són cols farratgeres, que són pel bestiar, tot i que fan un trinxat excel·lent. Ara l'hort ja s'està quasi bé acabant. Veiem porros, veiem calçots, allà a baix hi ha els bròquils, coliflors, pastanagues, encara en queda alguna... Això que està sembrat aquí de rei gras és on vam arrencar les patates. Tot això servirà per alimentar els conills després. I tu vas seleccionant les llavors, per exemple, un detall, el tomàquet de xucar. Quines plantaràs? les últimes que et queden a les últimes que et queden al rebost, que seran les que han aguantat més abans de podrir-se. Llavors tu inconscientment ja vas fent una selecció genètica de les tomàquets que aguantaran més, i així amb totes les plantes, no?
Jordi, amb la teva saviesa un podria arribar a pensar que tens 60, 70 anys, però encara te'n queden uns quants per fer-ne 60.
Sí, home, em queden quasi bé una vintena, ara en tinc 46.
Imagina't amb aquesta saviesa que ens ha regalat avui aquí a la Font de Catalunya Ràdio. T'haig d'agrair sincerament que ens hagis explicat quina és aquesta feina, no? Aquesta tasca que avui en dia podríem dir que pot fer un masover, una masovera del segle XXI en un indret com aquest paratge que estem tan fantàstic. Però no volia deixar, diguem-ne, de marxar d'aquí sense que m'ensenyis una cosa que m'han explicat, que per aquí a prop una vegada hi van haver tres bisbes que s'hi van reunir.
Això diu la llegenda, això diu la llegenda. De fet, podria ser perquè es donen tots els condicionants. Tenim noguers, tenim herbes aromàtiques. Aquí baix hi ha una font que es diu la Font Fresca. Diu la llegenda que hi havia un licor català, que es van reunir tres bisbes per fer uns acords, i quan van acabar la mestressa de la casa els va convidar a un beuratge. I li van dir, com es diu això? Com es diu això? I aquella senyora els va dir que allò no tenia nom. I hi ha gent que diu que el nom de Ratafia ve pel català antic, que vol dir queda signat, i hi ha gent que diu que ve del no té nom, que, doncs, total, que es diu la llegenda que la trobada aquesta dels tres bisbes que van posar nom a aquest licor fet amb nous verdes i herbes aromàtiques, que és la Ratafia, es va fer aquí baix a la Font Fresca.
Jordi, moltes gràcies.
A tu, Pep.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
I per acabar, una frase del senyor Àlex Atala, que diu: el luxe a la cuina està a les teves mans, en la teva habilitat. Això és luxe. Esperem que us ho hàgiu passat molt bé en aquest nou podcast de La Fonda, i ens tornem a veure, si tot va bé, d'aquí a una setmaneta. Adéu-siau i moltes gràcies.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.